tot costa.
Per segon estiu consecutiu, el Madrid s'ha hagut de comprar una defensa nova. El fitxatge de Cucurella pot saber greu a alguns culers per la seva formació a la Masia, però és lògic. I si el Barça no l'ha volgut recuperar tenint-lo a l'abast, tampoc no ens n'hauríem de fer mala sang.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 15 de juny de 2026, el dia del debut de la selecció espanyola al Mundial. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Mundial al tot costa.
La Sònia és a Atlanta, que diu el Garriga, que en sap una mica més que... Vaja, bastant més que jo de pronúncies nord-americanes, seguint aquest Espanya-Cap Verd, que és el descans.
Sí, ara mateix som al descans. L'Anna, per cert, també m'ho va dir la Lloberes, per tant, deu ser que és així, eh? Doncs sí, el descans,
però no,
amb la gran
no,
sorpresa...
No li direm Atlanta, oi?
No, li direm Atlanta. Som a l'estadi ara mateix d'Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium, perquè la FIFA tampoc voldria que li diguéssim així, però és que és el nom que té l'estadi. I vaja, el que ara mateix dèiem, en aquest debut d'una de les quatre seleccions debutants de Cap Verd de la selecció espanyola, de moment amb empat a zero, amb quatre jugadors del Barça a l'11 inicial de la Fuente, Cubarsí, Ferran, Pedri i Gavi. Gavi ha estat la gran sorpresa d'aquest 11, la resta dels jugadors que es preveien, però el dubte a l'esquerra era entre Olmo i Baena, i no ha estat ni Olmo ni Baena, ha estat Gavi el jugador que està jugant per aquesta banda esquerra. I fins al moment empat a 0 el marcador, amb Lamine a la banqueta. Aquest empat a 0 jo crec que ens fa intuir que Lamine sortirà en aquesta segona part. S'ha de dir que Espanya serà tontonant, perquè ha començat el partit molt ensupit, amb una primera part on el Cap Verd ha plantat cara, però ja en els últims minuts Espanya ha començat a tenir oportunitats. Al minut 38, una doble oportunitat. Primera, Ferran, un xut al pal després d'una deixada de Cucurella amb el cap, i en aquella mateixa jugada Oyarzabal ha rematat i ha estat molt bé aquí Bosinha, el porter de Cap Verd. Al minut 44, un altre cop, Cucurella per l'esquerra i rematada de Ferran venint per la dreta a les mans d'Osinha. Ja en el minut 45, Laporte amb un cop de cap aturada de Bosinha, aquest porter de 40 anys, que la veritat és que ho està fent bé i és un dels culpables que, o responsables que el partit continuï amb empat a 0 ara al descans.
Doncs primera part discretota de la selecció espanyola, encara més al marcador, però ho explicava bé la Sònia. Espanya ha anat collant a mesura que han avançat els minuts i segurament podria haver arribat al descans ja amb algun gol al seu caseller. La Sònia, que queda pendent d'aquest Espanya-Cap Verd, evidentment l'anirem seguint de molt a prop en aquesta primera hora de tot costa, però Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb la Ruth avui farem el seguiment de l'actualitat mundialista.
Resultats.
Països Baixos 2, Japó 2, Alemanya 7, Curaçao 1, Costa d'Ivori 1, Equador 0 i Suècia 5, Tunísia 1 són els resultats de l'última jornada.
Agenda.
Després del partit d'Espanya jugarà el Bèlgica-Egipte a les 9, a les 12 tindrem l'Aràbia Saudita-Uruguai del grup de la selecció espanyola, a les 3 de la matinada Iran-Nova Zelanda, i ja en parlem demà al tot costa perquè l'últim partit de la jornada demà és el França-Senegal a les 9.
D'aquest Aràbia Saudita-Uruguai en parlarem en clau Araujo, que serà baixa, la Laia Tudela ens explicarà com està el defensa del Barça, i de l'Iran-Nova Zelanda en parlarem amb el nostre corresponsal, Oriol Serra, perquè aquest partit, ja m'ho permetreu, gairebé té més connotació geopolítica que no pas esportiva.
El protagonista.
El seleccionador de Tunísia, Sabri Lemouchi, perquè Lemouchi ha estat destituït després de la golejada rebuda per Tunísia contra Suècia.
El primer partit
s'ha encarregat? Sí, 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 sí.
Collons.
De fet, només ha dirigit 5 partits perquè el van nomenar seleccionador al gener. Ja venia l'ambient enrarit perquè els dos últims partits de preparació els havia perdut la seva selecció i, finalment, després de la derrota contra Suècia, doncs el primer seleccionador destituït en aquest Mundial.
Jo havia vist centenars de seleccionadors destituïts després de quedar eliminats, sí. Alguns a l'autocar de quedar eliminats, però després del primer partit...
Ja ens diuen que no ve d'aquí la cosa, que ve d'allí.
Ah, ja, m'imagino que devia arribar una mica castigat, però carregar-se'l després del primer partit em sembla bastant contundent.
El gol.
Doncs el segon gol de Yacine Ayari amb la selecció sueca, que és un cacau, un xut exterior, després d'una pèrdua en camp propi de Tunísia, però és particular perquè Ayari havia marcat també el primer del 5-1 de Suècia a Tunísia, un gol que no ha celebrat perquè el seu pare és tunisià.
Imagina't tornar a casa molt prudent. El gol l'havia de fer i la no celebració jo crec que també.
La veu del dia.
Són moltes veus, són veus de seguidors escocesos, perquè la premsa d'Escòcia assegura que el volum del so dels escocesos cantant el Flower of Scotland en la prèvia del partit contra Haití és el so més fort enregistrat mai en un Mundial. Aquests càntics superaven els 125 decibels a Boston.
La veritat és que sí, vaja, no sé si ho han comparat amb tota la història dels Mundials, però és una mica de soroll. Això em fa pensar en una cosa que vaig pensar ahir veient el partit d'Holanda. Jo crec que deuen comprar extras, perquè és impossible que tinguin tants aficionats a tots els Mundials, a totes les Eurocopes. En fi, és una de les aficions que dona més color fora conyes als Mundials, i en aquest no serà una excepció.
La lupa del Torquemada.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Espera't un segon. Sònia, ha començat la segona part al Danta, eh?
Sí, ara mateix acaba de començar aquesta segona part.
I sense canvis?
Sí, sí, en principi sense canvis, i per tant amb els mateixos 11. De moment no veig... Ah, sí, sí que veig que hi ha diversos jugadors que s'estan escalfant. Mm. Ara intentaré, perquè l'estadi de l'Atlanta té 70.000 espectadors i diríem que estem a l'última fila, però ara intentaré esbrinar si un d'ells és Lamine Yamal. Ara de seguida us ho dic.
Bé, per si de cas Lamine Yamal, sí, sí, al final de la primera part s'ha assegut a sobre la nevera, sí, com vulguem dir...
Lluís?
Sí, sí, mira, tenim Nico Williams i Lamine Yamal, són dos de jugadors que s'escalfen, també veig Olmo, per tant, sí, sí. De moment s'escalfen, però si la cosa no canvia, doncs començaran a entrar jugadors.
És raonable, Ricard, que De La Fuente comenci a buscar alternatives. També és cert, ho deia la Sònia, que en el tram final de la primera part Espanya ha canviat de marxa i ha generat alguna ocasió clara, especialment el travesser de Ferran Torres, però, vaja, en general li està faltant desequilibri, sí, i diríem que Cap Verd està sobrevivint raonablement còmode.
Clar, és el típic partit contra un rival tancat que et redueix al màxim els espais i que depèn de la teva rematada, de la teva contundència i abans del teu desequilibri. Ha arribat en 10 minuts perquè quan a vegades arriba una oportunitat, Cap Verd dubta, Espanya hi creu, i de cop i volta pot haver que en aquella tramuntanada, en aquella onada, doncs n'apareguin dues, tres oportunitats. Però el partit, Espanya el té encallat perquè necessita dribbling, i no té dribladors. Ferran a la dreta, els últims minuts de la primera part ja ha abandonat la dreta després de pèrdua de pilotes perquè no és el jugador per donar amplitud. Gavi és un fals extrem esquerre. Oyarzabal no participa gaire del joc col·lectiu perquè és un rematador, i ni Cucurella ni Marcos Llorente són laterals que des d'una acció d'un contra un puguin generar alguna oportunitat. Per tant, tot dependrà de la rematada, i mentre no hi hagi rematada, Espanya patirà i necessitarà dribladors. Que la veritat és que Espanya ha tingut mala sort de començar sense la Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, que són els tres extrems, sí, que té. Bé, per anar al cara a cara.
També té Jeremy Pino, que la veritat, no sé si té alguna qüestió física, però abans que jugar amb Ferran i amb Gavi a les bandes, que és evident que no són dribladors i en el cas de Gavi ni tan sols un extrem, té un punt sorprenent.
Sí, és veritat que Jeremy Pino amb el Crystal Palace ha acabat jugant tota la temporada per dintre, perquè jugant amb carrilers ja no és l'extrem que jugava amb el Villarreal, però probablement tens raó que és el perfil més clar per jugar al cara a cara. Ferran no ha entès bé el partit, o no l'ha entès de la Fuente, fins l'aturada de refresc, aquesta hidratació. Després ja ha canviat, ja ha jugat més per dintre, per arribar, ha tingut les dues opcions, ja no està obrint la banda, l'obra Marcos Llorente, això ja té més sentit. I Gavi, doncs, bones combinacions des del fals extrem esquerre, però, vaja, per eliminar rivals necessites jugadors que ho puguin fer amb el dribbling.
Ara m'avançaré perquè, evidentment, les anàlisis dependran de quin sigui el marcador. Si Espanya guanya, quedarà en això que diu el Ricard, un partit que s'encalla. Si no, segurament hi haurà certa preocupació. A tu t'ha desencaixat alguna cosa que hagis vist de la selecció espanyola que passa per ser una de les favorites per guanyar?
Bé, l'estat de confiança que necessita gols i victòries. És a dir, a l'Eurocopa tot va fluir i van arribar els gols, les oportunitats, els partits encallats, els resolies fàcilment, no tenies jugadors capitals lesionats, i Espanya ha començat amb la cara torçada per les lesions dels extrems els dies que més els necessites, i perquè no has obert el marcador quan havies de ser contundent en un partit com aquest. I això sempre et genera una resta de confiança, no? La dinàmica positiva. Des del punt de vista tàctic, el que passa o el que està passant té lògica, no és concloent i no canvia la naturalesa de l'equip ni les seves opcions.
Molt bé, doncs amb el Ricard Torquemada hem fet una primera anàlisi d'urgència, encara amb aquest Espanya-Capverd en joc, al 5 de la segona part, i amb la Sònia Gelmà seguint-ho des d'Atlanta. Ricard, gràcies, una abraçada.
Esperant la minya mal, gràcies, adeu.
Efectivament, i mentre esperem la compareixença del crac blaugrana al terreny de joc, repassem la resta d'informacions esportives del dia. Hola, Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què ens expliques?
Marc Cucurella serà jugador al Madrid les 6 pròximes temporades. Cucurella és de l'Ella, al Maresme, té 27 anys, i ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea. Va estar 2 temporades al filial del Barça, també ha jugat a l'Eibar, al Getafe i al Brighton anglès. El Madrid ha pagat 55 milions d'euros, més 5 en variables. El futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. També s'estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Els acusats, en aquest cas, encara poden presentar recurs. A la Lliga Femenina de Futbol, Júlia Guerra amplia el contracte amb l'Espanyol una temporada més, fins al 2027, i el Badalona Woman ha confirmat la renovació de la migcampista de Vegas, Maria Llompart. Ha jugat 21 partits com a titular i ha marcat 2 gols aquesta temporada. Definida la final de la Lliga ACB de bàsquet, que disputaran el Barça i el València, el jugador de la penya, Ricky Rubio, pensarà aquests dies el seu futur.
València-Barça arrenca dijous. Evidentment, podreu seguir tots els partits de la final aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. D'aquí una estoneta amb el Macià farem 5 cèntims de com han anat aquestes semifinals, que s'han resolt per la via ràpida, i què n'espera de la final, on en principi el València apareix com a clar favorit.
I els Knicks s'han proclamat campions de NBA.
Ara i després en parlarem, avui parlarem molt dels Knicks.
De ressaca també el Barça d'handbol, després d'aconseguir ahir la 13a Champions de la seva història, ha obtingut tots els títols, 7 l'últim, la Champions ahir a Colònia.
Hem quedat al tram final del Tot Costa amb Lian Barrufet, el jugador del Barça, que crec que ens podrà atendre enmig de la celebració contínua que és el Barça d'handbol des d'ahir al vespre, i em temo que fins aquesta propera matinada ben bona.
En futbol sala, el Barça recupera Adolfo per la final de la Lliga, que comença demà contra el Pozo de Múrcia. Aquesta final de la Lliga de futbol sala és a 5 partits i el Barça té el factor pista a favor. L'Atlètic Barceloneta celebra des de les 6 de la tarda el títol de la Lliga de Campions de Waterpolo, aconseguit dissabte a Malta. El Barceloneta Barcera ha fitxat el capità del Prorreco, Francesco Di Fulvio. I la capitana del Mataró, Clara Cambrai, ha penjat el casquet als 30 anys, al seu palmarès, i figuren els 3 títols de Lliga de l'entitat, una Copa Lent, 2 copes i 3 supercopes.
Hi ha moviments al mercat waterpolístic, després el resumirem amb el David Ubach, entre d'altres, que ens confirmarà, perquè ja ho ha fet així el Sant Andreu, gairebé l'extinció del projecte del Sant Andreu femení, perquè el seu entrenador, Javi Aznar, que ja ho va comunicar al final de la participació a la Final Four de la Champions, deixa el seu càrrec i encaixa amb la decisió del Sant Andreu de continuar invertint en el projecte femení.
A la Fórmula 1, Hamilton triomfa en el Gran Premi de Montmeló, al Mundial Femení de Motociclisme, victòria de la campiona Maria Herrera, la segona cursa del circuit de Misano Adriático. Toni Bou i Berta Avellán lideren la general del Mundial de Trial després de la segona cita a Andorra aquest cap de setmana. I el Vilassana es proclama campió de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei Patins. És el primer títol de les del Pla d'Urgell, que es van imposar 1-3 a la pista del Fraga.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Enteneu que Cucurella fitxi pel Madrid? Dues opcions, sí o no. Us llegirem tots els vostres comentaris que ens envieu tant a Instagram com a Twitter del Tot Costa.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del senyor Daniel de Sanabra. Hola, Dani, bona
tarda. Què tal, bona tarda.
Avui he portat el ninotet de Jalen Brunson, jo... que em vas portar en el seu dia i que ha estat el talisman.
No vull dir que sigui tot gràcies a mi,
no,
però...
No, no, és només gràcies a
vull dir, portes 45 anys veient els, o 50 anys veient els Knicks perdre i et porto jo una figureta i al cap de dos mesos guanya l'anell i és l'MVP.
És exactament així. És el Mini Branson ha estat el talismà i avui he volgut que ens acompanyés en un dia, vaja, en una setmana de joia.
Per cert, em fa molta gràcia que a Catalunya Ràdio, des dels anys que fa que tinc el plaer d'escoltar-la, heu dit Fanjal, Fojarda, Cloifer, dieu Stensne, però us fa vergonya dir Atlana.
Atlana.
O sigui, a mi em fa gràcia.
Tu dius Atlana?
No, jo no dic Atlana, però tampoc dic Stensne, m'entens? Però,
tens raó que Stensne ho diem perquè es diu així i Atlana ho hauríem de dir perquè es diu així, també.
No sé.
Bé, seria...
Com Margot, no? Vull dir que és com el coneixen perquè saben parlar un anglès molt de carrer, no creus?
No. És el mateix argot que dir Estense. És el mateix. És dir,
sí?
És dir una paraula en l'idioma del lloc on és.
Per què no pronuncien la T? Perquè les T's normalment les pronuncien.
Sí, la pronuncien molt poc. Suposa que ho fan com... Sí. Hi ha una, per allà amagada hi ha una T, però és imperceptible.
Com New York.
Amagada, no? New York.
Jo dic New York.
Ah, clar, així m'agrada.
Quan no estic aquí, com en Benito diem New York.
Molt bé.
També ens acompanya la Mireia Ruiz. Hola, Mireia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Sí, no tant com tu.
No, la veritat és que no.
L'outfit de l'escola avui ha estat com el vas vestit? Vaig sentir ahir la nit que et donaven idees. Per...
No, és que no es pot. No es poden no portar es pot. Samarretes d'equips.
Però... De bo?
Sí,
no
sí. Està...
És veritat, jo a l'escola tampoc no podia.
A moltes escoles es fa això. Jo no ho entenc.
Encara però... que el Barça guanyi la Champions?
No sé si farien una excepció, però pels Knicks han decidit que no. Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos també ens acompanya, al cap de continguts, en un dia en què, evidentment, us explicarem què ha passat en el dia esportiu i en el dia mundialista, però en el que no podem perdre ull d'aquest Espanya 0, Cap Verd 0, que ja és a la segona part i que de seguida passem a repassar. Abans, però, Tot Costa una dècada.
Tot Costa una dècada.
Marco Corella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre, que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
No, gràcies a vosaltres.
Tot Costa una dècada.
Bé, doncs segurament la pròxima entrevista amb Cucurella, ara que ja és jugador del Madrid, ens l'haurem de pintar a l'oli, perquè ja sabeu que el Madrid no permet que els seus futbolistes atenguin a mitjans catalans i, per tant, la pròxima serà una mica...
Ha sigut un plaer i fins aquí.
Ha estat
aquí.
Un plaer inenarrable, ens cau molt bé...
Ho van atraient talls d'aquesta i ja no la posant.
Sí. No, em van fer una fa no gaire temps. Sí. Jo diria que des de la concentració de la selecció, ja diria no, segur.
Segur.
I va estar encantador, com sempre, i fins aquí. Gràcies. Gràcies
gràcies per tot. Per tot,
i molta sort, o no, en el futur. Va, ara sí, arrenquem.
Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Jo estava bastant convençut que avui el Salva Pou seria sensible al cap de setmana i començaria amb el New York, New York de Frank Sinatra o fins i tot amb algun hit de Cap Verd, però no. Ha decidit que arrencava amb aquest tema de l'Alfred García, que es diu... Vine'm a buscar. I que creus que té pinta de cançó de l'estiu, eh? Ho intentarà. Ell o tu? Ell. D'acord. A veure, gairebé un quart d'hora de la segona part, Sònia, Atlanta, Espanya 0, Cap Verd 0.
Sí, és cert que Espanya ho està provant, fins i tot xutant de lluny en aquesta segona part. Jo crec que ja forma per una instrucció de Luis de la Fuente, perquè hem vist un parell de xuts de Fabián i ara un de la Porta molt llunyans. Però de moment es manté l'empat a 0 al marcador quan a l'estadi de l'Atlanta han decidit que feien l'onada. Ho dic perquè va ser en uns mundials també, oi? On es va crear en realitat l'onada, un mundial de Mèxic. Sí, a Mèxic 86.
Sí.
Doncs fent un oral mundial, si de tant en tant sentiu que creix el soroll és perquè estan fent l'onada. I mentrestant, en principi, jo us diria que hi ha més aficionats de la selecció espanyola que de Cap Verd, però fan molt soroll els de Cap Verd i quan s'acosta mínimament Cap Verd a la porteria d'Unai, creix el soroll ambiental d'aquest estadi. Ara és que no vull tornar-hi a l'Anna, ja.
D'aquest estadi. Ja no sap on està.
A l'estat de Geòrgia.
D'aquest estadi on s'està jugant ara mateix aquest Espanya. Cap Verd amb empat a 0 quan comencen els canvis, però de moment els canvis només afectaran a la selecció de Cap Verd. Per tant, continuarem esperant que entri Lamine Yamal. Aquí veiem escalfant-se amb la resta de companys. De moment, Luis de la Fuente no mou la banqueta.
El realitzador del partit, crec que amb un bon sentit del relat, ha enfocat primer Lamine Yamal, que ja més que escalfar s'està passejant per la banda amb aquell posat de... Bé, quan surto... I a continuació està ensenyant els jugadors de Cap Verd, els que entren i els que surten, que pel nostre cas, i em permetreu que ho digui així, ens és igual, perquè jo particularment no en conec a cap, però...
Willy Semedo és el màxim golejador, m'han explicat. Ara vinc de l'oficina del Ricard i...
Semedo?
Willy Semedo, extrema esquerra...
Res a veure amb el nostre...
No, hi ha molts Semedos allà. Que es veu que ha fet... 16 gols i hi ha donat 9 assistències en molt pocs partits. Però... I que, en canvi, Libramento, que era el davanter centre, 0 gols en 24 partits.
Ah, molt bé. Va bé passar per Woodrum.
Em crida l'atenció especialment la història de López, que és un dels capitans, el dorsal 4, per si el veieu en algun moment, que és un jugador que van localitzar a través de LinkedIn, perquè és irlandès,
sí.
Juga a la primera irlandesa, i ara fa uns anys, a través de LinkedIn, li van enviar un missatge. En principi, en portuguès, no va respondre, es pensava que era spam. Al cap d'uns mesos, el seleccionador ho va provar en anglès, van tenir més sort, i el van contactar, el seu pare és de Cap Verd, i des d'aleshores juga amb el Cap Verd, i ara és un dels capitans.
Avui he sabut, per cert, i la veritat és que ho desconeixia, recordeu aquell jugador del Rayo que es deia, vaja, de mot bebé, un jugador molt alt, que xutava molt, les faltes molt fortes, doncs jo no sabia que encara estava en actiu, es veu que sí, i que es va quedar a les portes de ser convocat per aquest Mundial, i hauria estat bé perquè com a mínim hauríem pogut dir que, llevat de la Mireia, que va a Woodrum i li fan
un masterclass en un moment.
La resta hauríem estat contents de conèixer algun integrant de la selecció de Cap Verd. En fi, que Espanya no...
En coneixes un a la banqueta, Logan Costa, del Villarreal.
Sí, però ha jugat molt poc.
Molt poc, perquè estava...
Entenc que està a la banqueta per la lesió.
Sí,
no?
Sí.
Es va trencar el
genoll. Després dels encreuats, sí.
Bé, aquest sí que el coneixia, fins i tot et diré més, l'he vist jugar. Cosa que hauria de puntuar doble, però amb aquesta selecció tan desconeguda, de moment, la selecció de Cap Verd ha cobert dos terços de partit i encara no, perd, encara està empatant a zero. Dani, Mireia, Marcos, us sorprèn? Enteneu que és la barreja de debut al Mundial amb una, defensa tancada? Com ho veieu tot plegat?
No, és un mal partit d'Espanya.
Nefast.
És un mal partit, està jugant malament. Crec que l'alineació no és la correcta. O sigui, l'hem parlat abans de, començar el partit. No ho dic ara, que porten ja 60 minuts. Pedri no està, on tindria que estar. Pedri és el jugador que més ha corregut ara mateix al partit. I això, per mi, és una mala notícia.
Però home, va rebre avui la pilota i estàs trepitant àrea de l'estona.
Però Pedri avui sí que està jugant més aviat en la posició del...
No, però està jugant, en, a dalt, a baix i en ningú lloc, yeah, en realitat. O sigui, està jugant de mitja punta...
I tot i això ha estat dels més potables.
Sí, sí,
no?
Sí, però,
part.
Però jo crec que ara mateix la selecció és un dels pitjors partits que està fent.
Però és que en un partit així, vaja, jo ja sé que, Lamin i Nicole Williams no podien jugar d'inici, però en un partit així has d'optar, intentar optar per tot el talent que puguis en l'un contra un, i la veritat és que De La Fuente l'ha ignorat de sortida. No sé què.
Sobretot a mi em sorprèn Dani Olmo, perquè Baena, que era el que donaven molts dels meus companys periodistes a Madrid, a mi no em sorprèn que no jugui, perquè tampoc ha fet una gran temporada, i Dani Olmo tampoc ha fet la temporada de la seva vida, però té talent individual, té 1 contra 1, té aquesta forma de desbordar que demanava el Ricard, que és de les poques coses que poden desencallar un partit com aquest, i a mi em sorprèn que Dani Olmo estigui per darrere de... no sé si de Baena, ho veurem, i per darrere de Gavi, en aquesta alineació. Em crida molt l'atenció i no compro cap de les excuses de la gespa, el debut... vull dir, Alemanya també va debutar i li va fotre 7, i tots els equips han debutat, i alguns han jugat millor, altres pitjors. Per mi no és cap excusa. Jo d'Espanya, i tothom d'Espanya, que la situa en el número 1 o 2 de favorit, esperava bastant més.
Sí, jo també, i crec que una de les coses que no s'esperava a la selecció espanyola poder seria tenir tants pocs espais, i tinc la sensació que estan posant molt nerviosos, sobretot al final de la primera part, en aquesta doble ocasió que ha tingut Ferran, que ha anat al travesser, després el cop de cap d'Oyarzábal. Just a la jugada, just a després, hi ha hagut un mal refús d'Oyarzábal i una pilota de Rodri, que han tingut sort perquè Libramento se l'ha trobat al mig del camp, ha vist que no tenia cap company i ha xutat des de mig camp a 10 o 15 metres a la dreta d'Unai Simón. Però tinc la sensació una mica d'impotència al final de la primera part. Ara ho deia el Dani, també ho deia abans el Ricard, jo tinc la sensació que a la selecció espanyola li falta desequilibri, i la gent que té a les bandes no són jugadors que puguin donar aquest desequilibri que jo crec que necessita per desbordar i per aconseguir el primer gol. Al moment que fotin un, fotran uns quants,
Però us haig de dir que els últims 10-15 minuts de la primera part han estat força més bons que aquests 20 primers de la segona, eh?
Sí, sí.
Perquè havien arribat a trobar oportunitats de gol relativament clares, i és que en aquesta segona part xuts de fora de l'àrea és tot el que estan aconseguint. I alguna desmarcada de Cucurella per l'esquerra, que és on ha fet més perill ja la primera per la selecció espanyola.
Em crida l'atenció que De La Fuente... No ha fet cap canvi, oi?
No.
Em crida l'atenció que estigui tardant tant a bellugar la banqueta, perquè és evident, jo estic d'acord amb tu, és evident que el partit no va, que...
No, sí, però fa estona que no va.
Ja, però que vull dir que sí. És raonable que no hagi tocat res el descans, perquè l'últim tram de primera part sí que ha estat bé, però vaja, ara la veritat és que fa sensació d'equip encall. Vaja, ara mateix res no fa pensar que Espanya hagi de fer el primer gol. El que el pot fer és evident, però no ho fa pensar.
Ara vindrà el Colin Breck, aquesta aturada que hi ha... Bé, ara sí, d'aquí no res ha de ser aquest Colin Breck, que és aquesta aturada que hi ha en l'Equador de cada partida. Vist en aquests moments, criden a la banqueta Lamine Yamal i un altre jugador, que de seguida us dic qui és, perquè m'agafa molt lluny, però sembla que no trigarà gaire Luis De La Fuente a fer els canvis. Es pensava que esperaria potser el Colin Breck, però ja els ha cridat. És aquesta mena de temps mort que tenen els entrenadors a cada equador de cada part, i faci o no faci calor, perquè avui estem en un estadi climatitzat, però el Colin Breck es fa igualment. Mira, es fa en aquests moments.
Quina mala
justament
senyal,
s'atura el partit i aprofiten les televisions americanes per anar a la publicitat, que és una cosa que també ha generat força polèmica, perquè acaba sent un colimbrec que marquen les televisions.
Sí, sí.
Bé, i ara Luis de la Fuente aprofitarà, i a l'Espanya s'ha de dir que li anirà força bé aquest temps mort marcat per l'àrbitre.
És veritat que, a diferència del que passa aquí al futbol europeu, que a vegades el fan al minut 28-30, aquí acostumen a intentar clavar-ho en l'equador dels temps, cosa que ajuda, contribueix a aquesta sensació que és un partit de 4 quarts, com si fos un partit de bàsquet, i que evidentment està pensat ja a major glòria dels anuncis i de la publicitat. En fi, moment per la pausa d'hidratació. A part del de Lamine, t'has fixat si entra algú més? O?
Hi havia un segon jugador, però m'agafava molt lluny i no he acabat d'encertar dir-vos qui és. Ara, de seguida, que... El problema és que ara s'han tornat a juntar tots i aleshores no he vist qui s'ha posat la samarreta, però ara de seguida... Un cop comenci, reprengui el joc, jo crec que es faran els canvis i es podré dir qui és el jugador que entrarà al terreny de joc juntament amb Lamine Yamal.
Lamine, en principi, què, per Gavi? I passar Ferran a l'altra banda, no?
Tindria... Vaja, que sí.
Ara, si Espanya té que agafar Lamine ara 20 minuts final, és que la situació és dolenta, molt dolenta.
Però si ha de recórrer això... Sí, vol
però
dir que...
jo crec que el càlcul ja era aquest.
Però el càlcul era aquest amb un altre escenari. Guanyem a Cap Verd 3-0 al descans, sí, llavors sí, que juguin 20 minuts aquest noi... Perquè...
Tranquilet.
Sí, sí. Això és el que deien, sí, és el que venien.
Sí. Jo crec que era l'escenari que s'esperava tothom, que la selecció espanyola anés guanyant fàcilment i que gairebé Lamine el que tingués fos un quart d'hora 20 minuts de rodatge, i ara, evidentment, serà un quart d'hora 20 minuts per... de necessitat per, com a mínim, fer un gol. Veurem per qui entra l'extrem del...
Igual posa a Mikel Merino,
mira,
també,
perquè... Ja està, sí, la Lamine Yamal ja està preparat a la banda, i és Mikel Merino, al seu costat, el jugador, que també entrarà al terreny de joc. Veurem qui són els substituïts. Suposo que un serà Gavi.
I l'altre Fabián.
I, mira... Gavi deixa el terreny de joc i entra al seu lloc Mikel Merino, i l'altre jugador és
Fabián, el dorsal 8.
Sí, normal. I ara baixarà Pedri al costat de Rodri, i posarà Mikel Merino per davant.
Mikel Merino també és una incògnita, com està físicament, perquè té gol i tal, però porta tot l'any.
Però és, ara jugarà gairebé amb dues puntes, amb Oyarzabal i amb Merino. M'imagino que Ferran se n'anirà a l'esquerra.
I Ferran també serà i deixarà...
I Lamine a la dreta.
I Cucurella a l'esquerra.
Sí, sí. Bé, són dos canvis que jo crec que tenen bastant sentit. I m'imagino també que per pocs minuts que tingui Nico Williams a les cames, si Espanya no és capaç de fer un gol, doncs acabarà entrant Nico Williams a la banda esquerra. Convenç l'elecció de la Fuente?
Qualsevol partit del món en què entri Lamine Yamal, a mi em convenç. Ara, és trist haver de recórrer això com a recurs en el primer partit contra Cap Verd, però sí, un cop hi ets, jo ara tinc.
La primera jugada de Lamine Yamal per la dreta, que ja ha generat aquest rebombori que crec que sentiu, no estic segura, però en tot cas l'estadi s'ha embogit amb aquesta primera jugada de Lamine, que buscava per la dreta, la jugada que va tenir no res, primera aportació del jove blaugrana del Barça, que debuta en un Mundial, i crec que ens ha passat desapercebut que juntament amb Lamine Yamal està debutant avui un altre noi de 19 anys, com és Pau Cugarcé.
Sí, sí. A carregar l'àrea i a buscar el desequilibri de Lamine, i a partir d'aquí ser contundent, que no ha sigut Espanya. Molt bé. Ha sigut el problema.
Doncs 72 minuts de partit, Espanya i Cap Verd empaten a 0, per tant, calculem que a Espanya li poden quedar uns...
20 minuts.
Potser una mica més. 20, 23, 25... per intentar fer el primer gol, ara ja amb Lamine Yamal al terreny de joc. I de moment...
Quin marcatge, eh?
Dos tios marcant Lamine Yamal.
Saben qui és.
I Espanya una mica pilotes a Lamine.
Sí, però ja genera la primera situació de perill.
Ara una prou clara d'Espanya, Sònia?
Sí, una segona clara d'Espanya, i una altra vegada per ells. Bosigna, és veritat que el xut era centrat, però el porter de Cap Verd, que avui l'estan fent mai més, mai millor dit, internacional, amb 40 anys, que està debutant en un Mundial i que està aconseguint mantenir de moment la seva porteria a zero, aquesta jugada una vegada més iniciada per la Minyamal.
Ha rematat Llorente en una posició ben estranya per ell. És veritat que la majoria de rematades espanyoles van molt centrades. Aquesta no tenia cap mena de...
Sí, sí.
I molt fluixes.
Cap mena de punx, igual que una de Ferran Torres a la primera part.
No? La de Pedri, també, des de fora l'àrea, a la primera part.
Sí, sí. De moment, Espanya que ho intenta, però que continua estavellant-se contra la defensa de Cap Verd. Farem una cosa. Ara que ja tenim Lamine Yamal sobre el terreny de joc, que era un dels moments d'aquest partit que esperàvem, farem una pausa i de seguida tornem amb la Sònia des d'Atlanta a veure com va aquest desenllaç de l'Espanya-Cap Verd. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Pel picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis, operat d'urgència.
Ostres!
Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca!
Visca! Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Ara el Salva Pou s'ha donat per al·ludit i ha començat, ha tornat d'aquesta pausa publicitària amb el tema que havia d'haver encetat aquest Tot Costa. En fi. New York, New York. Em costarà perdonar-te, però la vida és així. Sònia, 12 pel final, ho continua provant Lamin, que és el mateix que dic que ho continua provant Espanya, però de moment Espanya 0, Cap Verd 0.
Sí, és veritat que ha canviat una mica l'aire del partit, perquè com a mínim ara per la dreta té desequilibri la selecció espanyola i cada jugada que apareix Lamin genera una mica de perill, però de moment es manté l'empat a 0, és que hi ha molts jugadors de Cap Verd dins l'àrea, ara és molt difícil, la veritat.
Sí, sí.
Però la selecció espanyola torna a provar, ara té un córner a favor.
És veritat que hi ha molts jugadors de Cap Verd a l'àrea i que dos o dos i mig estan pendents només de Lamin Yamal. Això també és veritat. I una altra cosa, que aquesta ens afecta directament, fa la impressió que Lamin no té cap mena de por perquè canvia de ritme, gira, vaja, que no està jugant amb retrovisor ni amb por de que la cama li pugui fallar, eh?
Bueno, sí, Lamin Yamal, de fet, si per ell hagués estat, segurament hauria estat titular ja avui. Ja fa dies que s'entrena amb certa normalitat i tenia moltíssimes ganes de jugar minuts. I, per tant, l'estem veient, efectivament, bastant bé, tot i els dos mesos d'inactivitat, la veritat.
Es guarda preocupació lògica en Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que, tot i que ja ha fet dos canvis, no troba la manera que el seu equip obri el marcador. I m'imagino...
Entrarà Olmo, eh? Serà el tercer canvi serà Olmo. Està ja preparat a la banda i en els pròxims minuts entrarà un dels jugadors que podia haver estat titular avui, que no ho ha estat per la presència de Gavi Alonso.
Aquí Olmo per... Jo crec que per Ferran o fins i tot per Rodri. I ja jugar només amb Pedri com a únic migcampista i acabar de carregar l'àrea. Veurem què decideix De la Fuente. Continua atacant Espanya i continua estavellant-se contra la defensa de Cap Verd, que jo insisteixo, és un setge, però no estan patint especialment.
No, és una tormenta.
No, és més perquè Espanya té tot el domini del partit i de la pilota, però ocasions clares en aquesta segona part a mi em costa recordar-les, eh? Mira, ha marxat Ferran i en el seu lloc entra Olmo. Ja s'ha fet el canvi. Sabeu que en el Mundial els canvis són ràpids.
Sí, sí.
En aquesta nova aplicació de la norma, si et despistes, no te'l perds, perquè Ferran no ha sortit pel mig del camp, sinó que ha sortit per el seu lloc més proper a la banda.
Bé, també hauria dit que hauria tingut nassos que Ferran s'hagués entretingut.
Sí, a
a 10 minuts del final i ha empatat a 0 amb Cap Verd.
A canviar, assegurar l'empat,
sí,
home.
Ha canviat tot el... tot l'atac d'Espanya, eh?
Gavi Arzabal.
Sí, Arzabal, Gavi i Ferran.
Això prova que no s'han fet bé les coses.
Bé, i prova que Nico Williams no deu estar per jugar.
Correcte.
Tot i que deien que sí, perquè si Nico Williams tingués 10 minuts a les cames, evidentment seria un bon moment per...
De moment continua escalfant-se, eh? No. El que passa, clar...
Sortirà 4 minuts o 5 minuts, no?
Sí. Tampoc s'ha perdut gaire temps en aquesta segona part com perquè hi hagi un gran temps afegit. Haurem d'estar temps. De moment queden 9 minuts per arribar al 90.
Espanya troba a faltar també Fermín, que és un futbolista que li hagués funcionat molt bé avui, no perquè sigui tampoc de desequilibrar necessàriament un contra un,
però arriba a segona línia,
però té una rematada i una arribada que avui Espanya
no està tenint. I una rematada des de fora de l'àrea.
Sí.
Bé, doncs ara que encarem aquest tram final i mentre esperem a veure si Espanya és capaç de marcar o no, parlarem precisament d'un jugador que ara està sobre el terreny de joc i mira, que acaba d'intentar una rematada de cap molt tova al segon pal. Parlo de Marc Cucurella, que des d'aquest matí és oficialment jugador del Real Madrid. Hola, Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat aquesta operació llampec? Perquè, vaja, dic llampec com a suposició, perquè fa mitja setmana parlàvem de Cucurella com a futurible de l'Atlètic de Madrid, com a possibilitat del Barça si hi havia alguna sortida lateral esquerra, i que a dia d'avui ja sigui jugador al Madrid.
Sí, 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 fas bé, perquè ha estat una operació molt ràpida. El Madrid l'acaba tancant per 55 milions d'euros, més 5 milions d'euros més en variables. Després farem una mica més de números, perquè avui la premsa de Madrid donava més xifres i més detalls, i crec que també són rellevants. A veure, tot plegat es tanca ahir a la 1 de la matinada. El Madrid presenta una primera oferta divendres a la nit. Hi ha una trucada de Mourinho a Marco Corella durant el cap de setmana, i el diumenge a última hora s'acaba concretant aquesta proposta, aquest traspàs de 55 més 5 per Marc Cucurella. Aquests números hi has d'afegir 10 milions de la prima de fitxatge a Bernardo Silva i 10 milions més també de prima de fitxatge al seu agent Jorge Méndez.
Bé, això és allò típic de no, és que arriba lliure. Bé, lliure no arriba mai ningú. El que no s'ho cobra via sou, s'ho cobra com en aquest cas, i em sembla bé, perquè evidentment el traspàs de Bernardo Silva serien molt més que 20 milions d'euros, però que és evident que el fet que un jugador arribi lliure de traspàs té un peatge que en aquest cas al Madrid li costa 20 milions d'euros.
Sí, exactament, sí, sí. Per tant, Bernardo Silva i Marc Cucurella, que són els primers fitxatges del Real Madrid, falten per anunciar Dumfries i Konaté, que seran les altres incorporacions del Real Madrid. Però, pel que fa Bernardo Silva, Marc Cucurella s'ha tancat amb aquests 55 més 5 milions d'euros. I com deies, és un jugador que aquest estiu tenia molt clar que sortiria del Chelsea, no acaba de trobar el lloc aquesta temporada al club londinenc, perquè bàsicament ha estat un any molt mogut, hi ha hagut canvi d'entrenador, li quedaven 2 anys de contracte, era el moment de sortir. Hi ha hagut sondejos de l'Atlètic de Madrid, sobretot, també en el seu moment de Deco va parlar amb el representant de Marc Cucurella per transmetre-li l'interès en el futbolista, un jugador que agradava molt tant a Deco com a Hansi Flick, i en aquell moment ja se li va explicar que en el cas de la sortida d'Alejandro Valdé, Cucurella era l'opció que més agradava a la secretaria tècnica del Barça, però que anava subcondicionada a aquests moviments a la defensa del Barça. Com que això de moment no s'ha produït i no tenia visos de produir-se, al Madrid en una operació, com deies, llampec, doncs ha acabat tancant-lo per 55 Messi.
Molt bé, doncs aquesta és la cronologia d'aquest fitxatge llampec del Real Madrid, que fa que, per exemple, avui el Madrid digui amb orgull, tot i que per mi és mentida, que té un jugador seu a la selecció espanyola al Mundial. Ho dic perquè si a Marc Cucurella li donessin la pilota d'or, la rebria com a jugador del Chelsea, que és on ha jugat tota la temporada, però bé, en fi, això ja s'ho faran a Madrid.
Però és diferent, no?
Per mi no. Sí, per mi Gordon...
Jo, home,
no.
jo per mi aquest Mundial...
Tu creus que Gordon juga al Mundial com a jugador del Barça?
Home, jo crec que Gordon és jugador del Barça. I el que li passi a Gordon afecta directament al Barça. Una altra cosa és que si rep un premi a la temporada que ha tingut... Però són dues coses diferents. O sigui, el premi és pel que ha fet en passat, no pel que ha de fer el futur, i el Mundial és en futur. O sigui, el que farà durant aquest Mundial.
Que sí, home, que sí, però que Cucurella...
M'encanta que aquest és el típic debat d'aquests que s'enquista...
Els mèrits que Cucurella estigui al Mundial és com a jugador del Chelsea, també, no?
Però el que jo dic...
Sí, sí, absolutament.
El que jo dic és que Cucurella, igual que Gordon, van a aquest Mundial en virtut del que han fet l'un amb el Chelsea i l'altre amb el Newcastle, per tant...
Però una cosa, Costa, Cucurella és oficialment jugador del Madrid?
Sí. Gordon del Barça, però no, però en aquest Mundial...
No, però si Cucurella és oficialment jugador del Madrid, ara mateix Cucurella ja és jugador del Madrid.
Ep, hi ha notícia.
I no té més.
Molt bé, doncs els donarem un premi. Entrarà Nico Williams.
Entra Nico Williams per Rodrigo. És el quart canvi de la selecció espanyola.
Ara això vol dir que...
ha passat desapercebut, però m'ha agradat molt l'apunt de jugador de l'Atlètic de Bilbao, ha dit el Salmo. Nico Williams. Sí, està en aquest Mundial, representa... Està aquí pel que fa a l'Atlètic de Bilbao.
En aquest cas no hi ha dubte. Sí, sí. I Rodri del City...
De moment... Que no ha guanyat Riquelme. Si hagués guanyat Riquelme, també seria del City.
Continuarà sent jugador del City, però en fi. Això fa colmo passi al mig del camp, amb Pedri, i ja no queda ningú més al mig del camp. Ara tot...
Has de recórrer a Lamine i Nico, que estan, sobretot Nico, mig morts, i que surten de lesió, perquè no ets capaç de fer una punyetera ocasió o gol a Cap Verd.
Ocasió claríssima de la selecció espanyola, i Arzabal després... d'una bona passada de Lamine cap a Olmo dins l'àrea ja ha fet un bon revers. Hi ha assistit Oyarzabal, que ha rematat, però ha aparegut López, el sí. nostre amic López de LinkedIn, per enviar la pilota a córner.
Doncs ha estat providencial, pues perquè s'anava cap a dins. Sí, sí. Molt bona jugada, efectivament.
De... Lamin Olmo?
Dels centrals el porter estan salvant.
Lamin Olmo i corna per...
Lamin, que ha fet una d'aquelles passades a l'exterior que tal li agrada, aquesta li ha funcionat. Ha estat una bona jugada en general, potser la més clara, dels últims minuts, i diria que d'aquesta segona part.
De la segona part, sens dubte. Jo diria que del partit, la més bonica, no la més clara.
La Ferran, no?
Exacte, perquè n'hi ha d'altres.
No deia la més clara, deia la més bonica, perquè és la més ben jugada. En tot cas, a Espanya li queda un minut i mig per arribar al 90.
Dos
i el que...
Bé, sí,
i quatre, no? Després solen donar tres per el temps mort.
Bé, clar, els 3 del cooling break com a mínim, això segur. Jo crec que 5 o 6 minuts d'afegit no els treu ningú, però bé, la selecció espanyola continua encallada. Mentre arribem a aquest tram final, aprofito per preguntar-vos pel fitxatge de Cucurella pel Madrid, què us sembla, què us suggereix?
A mi d'entrada em va sorprendre molt. Ara dèieu que va ser una mica fitxatge llampec. Sorpresa per la rapidesa, sorpresa per la connotació que té per mi que un jugador com Cucurella, d'on ha vingut Cucurella, on s'ha creat Cucurella, acabi al Madrid. Sí que és veritat que Cucurella volia tornar a la Lliga Espanyola, volia tornar. En cap dels casos era Barcelona. Probablement un tema familiar ha tingut bastant a veure amb la decisió de Cucurella. Crec que és un molt bon fitxatge pel Madrid. I crec que és un fitxatge molt encertat pel Madrid. Crec que la temporada passada i van fitxar un jugador de la mateixa posició que els hi va sortir creu.
Bé, és que l'any passat van fitxar un lateral dret i aquest any un altre. L'any passat van fitxar un central i aquest any un altre. I l'any passat van fitxar un lateral esquerre i aquest any un altre.
Però és que Trent els hi ha sortit com els hi ha sortit.
Que no treu que Cucurella sigui un molt bon jugador.
Carreras els hi ha sortit com els hi ha sortit. I jo crec que fitxaven Carreras com a... I el van vendre com a antídot de Lamine Yamal. Cucurella és l'altre gran antídot de Lamine Yamal, tinc la sensació. Crec que és un molt, molt, molt bon fitxatge pel Madrid.
Entrem a l'afegit, Sònia, i ho fem després d'una rematada doble dels capverdians.
Sí, primer un xut de Kevin que ha anat a córner i després un cop de cap que ha anat a les mans d'Unai Simón després de la sortida d'un córner. Seran 5 minuts de temps afegit. De moment es manté l'empat a 0 amb la selecció espanyola intentant no ensopegar ja en el primer partit del Mundial.
Després d'aquesta ocasió de córner ha tingut una contra Nico on s'ha vist que o li falta gasolina o li falta rodatge, o li falta ritme, perquè...
Rodatge segur.
Sí.
De fet, el que està... Jo no diré que desequilibrant més perquè no està aconseguint fer mal Real, però el que està més present en aquesta banda esquerra durant tot el partit és precisament Cucurella. Dani...
Jo l'entenc, el fitxatge, sí, que és el que pregunteu a l'audiència, l'entenc, vull dir, evidentment, com a la Mireia, com a tothom, doncs en sobte, però no és... vull dir, Cucurella tampoc li deu res al Barça, ni crec que sigui una traïció a res, vull dir, Cucurella, el Barça el va deixar escapar, com a Grimaldo, que el va deixar escapar. Ara el podia haver pressionat més pel seu fitxatge, no ho ha fet. A mi no, vull dir, no em sento traït. És veritat que fa mal als ulls, potser, imaginar-te segons quins futbolistes amb segons quines samarretes, però jo el que més destaco és, com deia ella, que per mi el Madrid ha fet 4 fitxatges i aquest és l'únic que jo he pensat. Mira, molt bé, bon fitxatge al Madrid. Crec que perquè a mi Konaté no m'impressiona, Dumfries no m'impressiona, menys ahir que el vaig veure que em va tocar comentar l'Holanda-Japó, i Bernardo Silva és molt bo, però té 31 anys i aquí no l'hem volgut i l'hem deixat escapar. Per tant, és el primer fitxatge que fa el Madrid de Mourinho que penso, mira, crec que és un molt bon fitxatge i l'aplaudeixo. La resta, jo si fos madridista preferiria 3 fitxatges tipus Cucurella que aquest galàctic que promet Florentino que es gastarà 150 quilos i que al final, si és que arriba, acabarà molestant-se amb Mbappé, amb Vinícius i enfadant-se amb no sé què. Crec que aquesta és la forma de reconstruir un equip. I perdó, i dels 4 fitxatges, 3 són defenses, que jo crec que això parla molt d'on ha observat Mourinho que està el problema del Madrid, i l'altre és el migcentre, després d'haver-s'hi enfrontat amb el Benfica.
Per cert, m'apunta sempre encertat Xavi Campos que Marc Cucurella no tindrà llicència de jugador del Madrid fins l'1 de juliol.
Veus, veus com era un debat? Veus com era un debat que durarà dues setmanes? Dues setmanes?
Continua la seva.
Xavi Campos... Estarem amb això fins les 3 de la matinada.
No, però és que un moment, escolta un moment. A hores d'ara, Marc Rashford encara és jugador del Barça. De moment, és un clau gran al Mundial. Clar que sí. Ara, bé, a partir del 30 de juny, deixa de ser un jugador del Barça al Mundial.
D'acord, sí, però...
On veus el dubte?
No, és que no tenen res a veure.
Val.
No tenen res a veure l'una amb l'altra, però insisteixo que és un debat que no farem, sobretot ara que Campos...
Home, i tant, què tenen a veure? Campos, a partir de l'1 de juliol canvia la seva situació.
Fent, exacte, Campos ha tancat el debat de manera contundent. Dos minuts, Sònia...
Dos minuts, temps afegit, ha vist la targeta groga a Pedri per aturar una jugada al mig del camp. La veritat és que, clar, amb els nervis de la selecció espanyola, el cap de batre en el xat en atac, i ara, per exemple, torna a atacar amb un xut molt innocent per la selecció de Cap Verd, que li surt molt desviat. En tot cas, la selecció espanyola li queda un minut perquè s'obri un debat en els pròxims dies.
Aquest sí que serà
sobre...
fort.
Un debat?
Sí, perquè... Una tonelada de debat. Sobre el joc de la selecció espanyola, sí. Cal dir que Luis de la Fuente destacava la importància de començar bé el Mundial, que era un torneig curt, que calia entrar molt bé, amb molt bon peu, que era el partit més important del Mundial, i de moment l'estan empatant. S'ha de fer molt malament en aquesta primera fase per quedar fora, però... recordem que el perill de quedar segones, compte, hi ha una centrada a la ment, ja no queden res, torna a estar a la ment dintre de l'àrea, xuta fora. Mira, un altre corner favorable a la selecció espanyola, doncs deia que el risc de quedar segon de grup és que el grup de l'Argentina quedi primera, que seria el normal, i te la trobis a 16ens de final. Per tant, la selecció espanyola, que si avui empata, doncs es complica una mica la vida en el possible canvi d'aquest Mundial. I si queda... Veurem, perquè encara ha de jugar contra Uruguai, i a veure què passa.
I si queden les dues segones, què passa? Perquè Argentina també és cinturó negre en fotre pífies a l'inici del Mundial.
No, si queden les dues segones, què faries aquest perill a 700?
Si el president de la Federació Espanyola fos com el de la Tunísia...
Final!
Perdó.
Entre Espanya i Cap Verd ha acabat el partit. Mirem que estiga al final l'àrbitre jornada d'avui, Adam Mohamed, i la selecció espanyola que inicia aquest debut amb empat a 0. La selecció de Cap Verd, atenció, selecció debutant, jugava per primer cop a la seva vida un Mundial. Forma part d'un arxipèlag. Cap Verd és un arxipèlag a uns 500 quilòmetres de la costa africana, que avui ha sumat un puntet en un Mundial davant tota una selecció espanyola, una de les favorites, i que se'n van celebrant-ho cap a casa. Esclat d'alegria aquí entre els molts aficionats de Cap Verd que pinten de blau les graderies de l'Atlanta Stadium. Avui 67.000 persones han dit aquest debut mundialista de Cap Verd, i aquest empat de la selecció espanyola, que torna a jugar diumenge vinent contra l'Aràbia Saudita, i ja molt obligats a sumar els 3 punts en els dos partits que li queden, tant contra l'Aràbia Saudita com contra l'Uruguai, en aquesta primera fase, on la Minya Mal finalment ha jugat 20 minuts. És cert que ha portat perill des d'aquesta banda dreta, però segurament no és el debut somiat pel davanter del Barça, que centra totes les mirades en aquests dies previs, que ha acabat jugant el partit, tot i els consells mèdics o recomanacions mèdiques del Barça, ha jugat uns minuts. Se l'ha vist bé, però no suficientment bé com per portar la victòria a la selecció espanyola.
Doncs la primera gran sorpresa del Mundial. És veritat que Brasil també va empatar en el seu debut, però clar, va empatar contra una semifinalista com Marroc. Així, entre seleccions amb cara i ull, seleccions aspirants, jo diria que és el primer...
És molt gros,
I molt greu.
És molt gros.
És molt gros i molt greu, perquè Espanya no ha jugat bé, Espanya no ha tingut el control del partit...
És que potser sí, ha fet més mèrit ofensiu que Cap Verd, només faltaria.
Però no ha jugat per guanyar el partit. O sigui, quan dic que no ha jugat, des del principi, post recurs del seleccionador, no ha canviat el partit. Posar Lamine, posar Nico, posar Miquel Merino, posar Dani Olmo, però la sensació és que Espanya ha arrencat el Mundial d'una manera increïble, un monumental desastre.
És que per mi els canvis, perdona Jordi, han arribat una mica tard. Per mi el canvi d'Olmo, o sigui, el partit ha arribat a la mitja part.
El descans.
Sí, que ja veies que allò no estava funcionant. Potser sí que ha estat un miratge, al veritat, els últims minuts finals de la primera meitat, però per molt miratge o poc miratge que hagi estat, tu com a entrenador tinc la sensació que la teva feina és canviar el partit des de la banqueta. Per mi el canvi de, sobretot d'Olmo, per mi ha arribat molt tard.
Sònia, si no hi ha res més des de la teva posició a la tribuna de premsa a l'estadi d'Atlanta, et deixem baixar a la zona mixta i ens demanes pas en cas que tinguis protagonistes, d'acord?
Molt bé, fins ara, doncs.
Fins ara.
La firma.
Per rubricar, mai millor dit, aquest Espanya 0, Cap Verd 0, la nostra firma d'avui és la de la Natàlia Arroyo. Hola, Natàlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, quin inici de tan difícil de calibrar, difícil de calibrar, no? És un resultat estrepitós, diria jo. No sé quines conclusions en treus havent vist el partit.
Ara us escoltava i sou molt dramàtics, nois, vull dir, entenc les exigències, entenc les expectatives, al final...